Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dimecres 2 de desembre del 2020. Avui és dia de Santa Elisa i el pensament del dia ens el porta el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Déu vos guard. El pare Anton López ha estat nomenat prior de la Cartoixa de Montalegre, a Tiana, al Barcelonès Nord. Nancy Klein-Maguir, en el seu llibre L'Eternitat de les Hores, sobre els cartoixans, explica que aquests monjos no mesuren el temps per dècades, anys, hores o dies, sinó que ho fan seguint l'any litúrgic, les estacions de l'Església. El seu temps es troba fora del temps i no està marcat per oportunitats comercials ni per compromisos socials, sinó que el marca el repicar de la immensa campana de l'Església. La seva profunda i incansable ressonància estructura els dies i les nits monàstiques. El temps es mou de manera lenta i previsible, en moments mesurats per l'ara. Pels monjos no hi ha futur o passat, sinó una simple sèrie d'ares, moment a moment, respiració a respiració, com un batec. El temps va més a poc, segons els estàndards seculars. Els monjos viuen a càmera lenta. El sistema de vida de la cartoixa permet als monjos funcionar més lentament, submergint-se progressivament en el silenci. Bon dia.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Dos minuts i mig que passen de les 8 del matí. Això és A primera hora, programa 501. Mirin, estem vivint una crisi pandèmica que sembla veure una llum al final de tot amb dues vacunes a punt d'aprovar-se a Europa per l'Agència Europea del Medicament. Però darrere seu hi ve una crisi que també ens assola. L'ONU ja ha avisat que arriba una crisi sense precedents que farà augmentar la pobresa extrema fins a un 40% més de gent que necessitarà ajuda per a subsistir. I davant de tot plegat tenim dues opcions. O bé criticar-ho tot des del sofà de casa i amb l'estufa encesa, o bé posar-nos-hi tots plegats sense importar país, nació, procedència o categoria. Buscar solucions a cada problemàtica, arremangar-nos i col·laborar per, en definitiva, cuidar de nosaltres, de tots. L'Hospital de Campanya de Santana, el projecte de Sor Lucía Caram, Open Arms, Càritas, el Banc dels Aliments, la Fundació Arrels i tantes, tantes d'altres que fan una feina meravellosa, sempre necessiten gent. Quan tot això hagi acabat, que acabarà, ja demanarem responsabilitats a qui pertoqui. Mentrestant, ens ve una de grossa i nosaltres no ens en podem aturar. No podem dir no sé com ajudar o a on anar. Ni podem ni ens ho devem els uns als altres. I el més important, no ens ho podem permetre.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts que passen de les 8 del matí. Com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, el control tècnic amb alguna sorpresa ja preparada, Antoni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Bon dia, David. Bon dia, Àngels, que sense tu ningú no podríem entrar a l'emissora.
És veritat, és veritat. Ens hem de recordar de l'Àngel Ribé sempre, que amb un somriure ens obre la porta. A més d'un, unes quantes vegades. A més d'un...
Tenc un dilema avui.
Digue'm, Toni.
La sèrie de Crown o de Croft, o com es digui, és pel·lícula, sèrie, ficció, documental?
Mira, jo crec que farem un dia un programa sencer parlant de The Crown.
Bueno, Anem endavant, que no vull fer un spoiler.
També és veritat, també és veritat. Estaré parlant d'espoilers ja. Escolteu, ja la co-direcció d'aquest programa no se'ns oblidi tampoc. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Tu, fan de The Crown, també, eh?
Sí, mira, remol teu. Amb tot l'equip hem anat caient.
És bona, és bona. I quan és bona una sèrie s'ha de dir.
Sí, sí, no, és molt bona, la veritat és que sí.
Vas, comencem a fer més preguntes un dia com avui, com per exemple, qui és el protagonista del dia?
Mira, doncs el protagonista del dia, Joan, és l'Agència Europea del Medicament, és la EMA, que autoritzarà les primeres vacunes contra la Covid-19, les de Pfizer i BioNTech, com a molt tard, el 29 de desembre.
A aquesta hora, si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 10 graus, Lleida, 2 graus, Girona, 4 graus, Tarragona, 8 graus i Andorra, 0 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, a primera hora, les notícies del dia. Repassarem també les principals portades de la premsa escrita i també digital. Tot just avui, Joan Raimon fa 80 anys. Parlarem amb el cantant de Xàtiva sobre com veu la vida i la música actualment. Serà d'aquí uns minuts, el programa a primera hora. Descobrirem també una nova efemèride i el seu so freqüència modulada. També tindrem un nou vist per sentència amb l'actualitat analitzada per Eulogi Broto, professor de l'ISCREP, i Teresa Carrera, periodista. Torna al món de les herències amb Maria Elba Rojas, tota una experta en la matèria, i acabarem programa parlant amb l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp per qualsevol dubte que tingueu, per qualsevol qüestió que ens vulgueu comentar al llarg del programa. Obriu el WhatsApp, cliqueu aquest número, 663-99-30-62, 663-99-30-62, i ens envieu una nota de WhatsApp. Ja us sabeu que sempre ens fa molta il·lusió aquí a la ràdio compartir els vostres pensaments. Mentrestant, quan et connectis a la xarxa, de qui s'hi estarà parlant?
Que la Conselleria d'Interior està avisant, Joan, que la corba del coronavirus torna a pujar i posa en perill el canvi de Trump previst per la setmana vinent. Que Europa preveu aprovar la vacuna de Pfizer el 29 de desembre i la de Moderna el 12 de gener. Que ahir van haver-hi 5 morts i una quinzena de ferits en un atropellament massiu a Alemanya, que Raimon, us ho dèiem abans, compleix avui 80 anys amb l'energia dirigida a impulsar el Centre Raimon d'Activitats Culturals de Xàtiva a València. D'aquí uns minuts en parlarem amb ell. I també, atenció, han detingut el bailaor Rafael Amargo, acusat de tràfic de drogues. En la mateixa operació, la Policia Nacional ha detingut també 4 persones més.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I escolteu aquests noms perquè prometen. Nia, Anahu, Hugo, Flavio i Eva. Ells són cantants joves que surten d'aquest programa Operación Triunfo i han participat al disc de la Marató. Sempre solidaris, caminem lluny.
Mira com la nit d'avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després. Vaies perdent la mirada. Amunt!
Digue'm si vas trobar la teva sort. Digue'm que et vas guardar tots els records. No t'atures quan no puguis més. No et rendeixis quan no puguis més.
Digue'm que no hem canviat, que ens seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. I ha anat tirant, és l'estat com esperaven. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre els somnis s'hem trobat el millor de cada casa.
Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records.
No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Passen 12 minuts gairebé de les 8 del matí. Com sempre, encetem programa amb la informació més destacada del dia. Parlem del tancament autonòmic que es podria aixecar només els dies festius de Nadal, Mercè.
Sí, l'avenç en la desescalada perilla, Joan, per l'increment en la velocitat de propagació del coronavirus. Això segons ha afirmat el conseller d'Interior, Miquel Samper, en una compareixença ahir mateix. Per la seva banda, la titular de Salut, Alba Vergés, confia que es pugui passar el tram 2 de la desescalada dilluns que ve, tal com estava previst.
Això ja era la previsió després d'aquest primer tram de la reobertura d'activitats. Tothom coneix que el dilluns dia 7 hi podria haver aquest canvi de tram. Els indicadors així ho estan mostrant i que, per tant, el canvi el faríem aquest dilluns.
Com bé deia, són el titular, Joan, el tancament autonòmic es podria limitar només aquests dies festius de Nadal, però en tot cas ho veurem perquè les comunitats pactaran avui les condicions per celebrar les festes. Hem de dir que la Conselleria de Sanitat informava ahir que el risc de rebrot ha pujat lleugerament per primera vegada des del 23 d'octubre, el dia del pas al tram 1, amb la reobertura de bars i restaurants. També ho ha fet la taxa de reproducció, l'anomenada RT. El risc s'ha situat en 201 i la RT ha pujat a 0,76 fins a 0,84, prop del 0,9 establert com a màxim per poder canviar de tram dilluns que ve, 7 de desembre. Segons els criteris que va fixar la Generalitat, recordem-ho, per poder avançar en la desescalada cal que la RT se situï per sota del 0,9. Si és a 1, vol dir que cada positiu contagia una altra persona i que els ingressos setmanals als hospitals vagin a la baixa. De fet, davant les dades d'aquest dimarts, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha considerat que es comencen a veure, doncs, els efectes de la reobertura de bars i restaurants.
Es comencen a veure els efectes de la reobertura del primer tram i de la reobertura, per exemple, de la restauració. Alerta, perquè el canvi de tram està supeditat a que la RT estigui per sota de 0,9 i ja estem a 0,84. Això vol dir que s'està invertint a l'ordre de la corba, eh? I això no és gens menor, eh?
Clar, Samper, que tot just aquest dilluns donava per fet que la gent avançaria dijous la sortida del pont de la Puríssima, Joan, per esquivar el confinament de cap de setmana, ahir demanava molta prudència a la ciutadania, com també responsabilitat.
Finalment, però, ens hem de preguntar com serà el Nadal, amb reunions de 10 o de 6 persones.
Sí, és que, saps què passa? Que el cas és que el pas o no al següent tram de la desescalada tindrà una incidència directa amb aquesta pregunta, no? Les limitacions de cara a Nadal. Si el dia 7, tu compta que si el dia 7, és a dir, dilluns vinent, es passa de tram, i el 21 també, la fase 3 permet reunions de fins a 10 persones de dos grups de convivència i aixeca, per tant, les restriccions de mobilitat. En canvi, en fase 2, el cap de setmana la mobilitat està limitada encara a l'àmbit comarcal i les reunions poden ser de 6 persones com a màxim d'un sol grup de convivents.
I l'aire lliure és un bon aliat en la lluita contra la Covid-19.
Sí, ja ho sabíem, i de fet, en aquest context, doncs, l'Ajuntament de Barcelona ha autoritzat un total de 3.000 bars i restaurants a crear una terrassa a l'exterior o bé ampliar-ne la que ja tenien. Aquesta mesura tindrà la intenció d'acompanyar el sector per l'impacte que han tingut les restriccions implementades per evitar la propagació del virus.
Europa preveu aprovar la vacuna de Pfizer el 29 de desembre i la de Moderna el 12 de gener.
Sí, de fet, ho han anunciat en un comunicat. L'anunci ha transcendit després que ahir mateix tant Pfizer com BioNTech anunciessin doncs, la seva sol·licitud per poder administrar la vacuna a Europa. Totes dues empreses esperaven poder fer-ho abans de finals d'any. El comunicat de l'agència sembla doncs, confirmar-ho. L'anunci s'ha fet un dia després que Moderna digués que demanava l'autorització de la seva vacuna per a ús d'urgència als Estats Units i amb autorització sempre condicional de mercat a Europa.
Important, encara que hi hagi aquesta notícia que ens alegra molt a molts, és a dir, surt una vacuna i, per tant, d'alguna manera comencem a veure alguna cosa de llum al final del túnel, màxima precaució. No ens relaxem, sisplau. 16 minuts que passen de les 8 del matí. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC, doncs. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs un matí de dificultats a les carreteres ja des de primera hora. Ara pendents a la ronda litoral de l'accident a l'altura de la Vila Olímpica en sentit Llobregat. S'ha pogut reobrir el carril tallat des de fa uns minuts, però encara queden llargues aturades des de l'enllaç amb el nus de la Trinitat. Això complica l'entrada a Barcelona. També dificultats ara a la P7 per un accident a l'altura de l'Aldea, que deixa només un carril obert per circular en sentit Castelló i provoca que el trànsit sigui intens en aquest punt. Precaució també per la boira densa que hi ha entre Soses i Argençola i que dificulta la visibilitat a l'autovia A2. I la neu també obliga des d'avui a posar ja les cadenes a la C28 al port de la Bonaigua. Pel que fa a la situació a la corona de Barcelona, hora punta amb retencions habituals d'entrada des de la pota nord a la C31 i a la C58, també a la pota sud, densitat a l'enllaç de l'AP7 amb la B23 al Papiol, retencions llargues, sobretot a l'autovia 2, entre Pallejà i Cornellà, sentit sud, i també densitat per entrar a Barcelona des de la B23 i des de la C32. Al Vallès també tenim retencions en punts habituals a l'AP7 i a la C17, i a la ronda es trobarem aturades en tots els sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació al transport públic. Per tant, anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Al marge de les afectacions per obres de millora, les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat estan circulant en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, així ho indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. 18 minuts que passen de les 8 del matí. Seguim amb més informacions perquè l'assaig clínic de la Sala Apolo en un concert sense distàncies serà finalment el proper dia 12.
Sí, el Primavera Sound, la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Can Ruti ja han posat a Joan data per tornar a posar en marxa doncs, aquest assaig clínic, te'n recordes, d'aquest cribratge massiu en un concert que estava previst a l'octubre i que es va ajornar doncs, per l'increment de casos de Covid durant la segona onada de la pandèmia. Finalment, doncs, serà aquest dia 12 de desembre.
D'altra banda, Isabel Díaz Ayuso inaugura l'Hospital de Pandèmies de Madrid enmig de crítiques pel sobrecost.
Sí, perquè l'hospital ha costat el doble del previst i els professionals que hi treballaran hauran de sortir d'altres centres.
La crisi humana que deixarà la Covid, un 40% més de gent al món necessitarà ajuda.
Sí, l'ONU alerta d'una crisi humana sense precedents per la pandèmia que ha fet augmentar la pobresa extrema i podria revertir 40 anys de progrés.
Per aquells que no es vulguin quedar de braços creuats, ho tornem a repetir. Tenim l'Hospital de Campanya de Sant Anna, el projecte de Sor Lucía Caram, Open Arms, Càritas, el Banc dels Aliments, la Fundació Arrels i moltíssims d'altres. I tots necessiten gent. Per cert, Càritas, precisament, vol un bon Nadal però per tothom.
Sí, l'entitat alerta que un 36% de les famílies no té una llar digna on celebrar aquestes festes. Ens ho explica tot seguit a Ràdio Estel Itziar Bravo, que és responsable de campanyes de Càritas Barcelona.
Les 10 Càritas amb seu a Catalunya hem llançat aquest desembre la campanya Bon Nadal, però per a tothom. Per què? Doncs perquè s'acosta Nadal i aquest any, tot i que les celebracions seran inusuals, extraordinàries i limitades, al final intentarem mantenir l'essència de Nadal, no? Unes festes plenes d'il·lusió, d'amor, d'esperança. Però aquest Nadal no arriba així per tothom. La pandèmia ha fet que una de cada cinc persones aquest any no pugui tenir unes felices festes i ni tan sols les podran celebrar. Però aquesta dada no és l'única dada que ens alerta. A més, el 30% de les famílies no tindran una llar digna on celebrar aquestes festes. Més de 280.000 persones ni tan sols podran comprar aliments per al dia de Nadal. I més de 363.000 persones passaran el 2021 sense ni una sola abraçada. A causa d'aquesta pandèmia, com a Càritas Catalunya, ja hem destinat recursos extraordinaris per fer front a totes les demandes socials de necessitats bàsiques que teníem. Per això necessitem més que mai donatius de gent com tu, que estàs escoltant la ràdio, per poder ajudar econòmicament les famílies que més pateixen i fer que almenys la il·lusió i l'esperança de Nadal puguin arribar a totes les llars. Si vols fer un donatiu, pots fer-ho al web de Càritas Catalunya, www.caritascatalunya.cat. Al final, qualsevol aportació és benvinguda perquè cada gest compta.
A causa d'aquesta pandèmia, gràcies a Itziar Bravo, responsable de les campanyes de Càritas Barcelona, Joan, dèiem que a causa d'aquesta pandèmia, doncs, Càritas Catalunya està destinant recursos extraordinaris per fer front, doncs, a totes les demandes socials per cobrir les necessitats bàsiques de les persones en situació de vulnerabilitat.
D'altra banda, Barcelona, la ciutat més cara per llogar una habitació a Espanya, el preu hi ha pujat un 3% el darrer any.
Sí, la dificultat agreujada per la crisi de la Covid d'accedir a habitatge ha fet que aquesta modalitat fins ara dirigida bàsicament estudiants i joves, doncs ja s'ha convertit per una part de la població més vulnerable en l'única possibilitat assumible econòmicament. Compartir pis, compartir, és a dir, llogar una habitació. La síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, no és optimista, Joan, i veu inassolible la fita necessària d'arribar abans del 2017 a un 15% de l'habitatge social a la ciutat.
En parlarem de tot plegat també a l'hora del consumidor d'avui. I una de cada cinc empreses pot ser insolvent a finals d'any si continua la crisi econòmica.
Els problemes de liquiditat afecten especialment les pimes i es disparen en sectors com ara el comerç, l'hostaleria, l'oci o bé els concessionaris de cotxes.
I un apunt internacional, 5 morts i una quinzena de ferits en un atropellament massiu a Alemanya.
Sí, el conductor del cotxe que va envair una zona de vianants del centre de la ciutat de Trèveris s'anava begut i pateix probablement una malaltia mental.
Nom propi, també Raimon compleix avui dimecres 80 anys amb l'energia dirigida a impulsar el Centre Raimon d'Activitats Culturals de Xàtiva.
Allà és on estarà el seu llegat, però amb el pes sobre les espatlles d'una pandèmia que, segons les paraules del cantautor en una entrevista, ha enfosquit l'horitzó. L'autor del Vent ha vist com la pandèmia paralitzava el que més il·lusió li feia en aquest moment, el Centre Raimon d'Activitats Culturals que vol instal·lar el convent de Santa Clara de Xàtiva, la localitat, Joan, on va néixer ara fa, avui, 80 anys. Per cert, estarà amb nosaltres d'aquí uns minuts.
La Conferència dels Jesuïtes d'Àsia Meridional ha llançat una mobilització per l'alliberament del pare Stan Suaimi, el germà de 84 anys, activista dels drets tribals a la presó, per més d'un mes sota càrrecs de sedició i terrorisme que ell rebutja.
La Companyia de Jesús argumenta que l'arrest és il·legal i exigeix el seu alliberament immediat. La campanya de solidaritat s'intensificarà en els propers dies, en què es preveu una jornada de mobilització per l'alliberament del religiós, que està, per cert, malalt de Parkinson i necessita ajuda urgent.
En plana esportiva, el Madrid es complica l'accés als vuitens, 2-0.
Sí, a part també es complica la continuïtat de Zinedine Zidane. L'equip ucraïnès va dominar ahir el segon temps i ha endosat, doncs, una segona derrota als blancs en pocs dies.
Vinga, doncs, per saber els actes importants d'un dia com avui, saludem també a aquesta hora a Berta Sacanell. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a les 9 es reuneix el Consell Interterritorial de Sanitat. A les 10, Ada Colau presidirà l'acte de presentació de Barcelona, capital mundial de l'alimentació sostenible. També avui la tinent alcalde de Barcelona, Laia Bonet, i els regidors Eloi Badia, Jordi Corones i El Sertadi presenten un projecte per impulsar l'energia renovable a Barcelona. A les 12, Àngels Ponsa, consellera de Cultura, assistirà a l'acte de commemoració del 20è aniversari del reconeixement com a patrimoni mundial de les esglésies romàniques de la Vall de Boí i el conjunt arqueològic de Tàrraco. A la una del migdia, Quim Torra entregarà al Museu d'Història de Catalunya la pancarta a favor dels líders independentistes presos que va penjar al balcó de la Generalitat. I finalment, avui a les 7 de la tarda, Ada Colau, el ministre de Sanitat Salvador Illa i la consellera de Salut Alba Vergés participaran en la cinquena nit de l'Alzheimer. Aquests són els actes polítics de l'agenda d'avui.
Gràcies, Berta. Nosaltres que hi estarem pendents a tot plegat. De moment, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta la previsió el meteoròleg Jordi Miralles, perquè em sembla que ve molt i molt de fred. Molt bon dia.
Hola, Joan, fa fred, les temperatures continuen baixant, temperatures sota zero a bona part de les comarques del Pirineu, inferiors als 5 graus a bona part de les comarques de l'interior. Un dia que també es lleven precipitacions febles a la comarca del Baix Llobregat i també a punts de l'Alt Penedès. Han estat ruixats poc importants, independentment també durant tot el dia d'avui tindrem nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 900 a 1.200 metres d'alçada aproximadament. A la resta comencem amb alguns núvols, algunes boires allà on no arriba el vent, però que a poc aniran desapareixent. Per tant, bàsicament avui tindrem un dia variable, tret del vessant nord del Pirineu, on continuarà nevant a cotes relativament baixes. Atenció també a la tramuntana que bufarà als dos extrems de Catalunya, cap a les Terres de l'Ebre, també cap al Camp de Tarragona, i a l'Alt i al Baix Empordà i també a les parts més altes del Pirineu. Aquest vent del nord, aquesta tramuntanya, aquest mestral, faran que la sensació de fred sigui marcada allà on bufa. I les temperatures diurnes que es mantindran entre els 12 i els 16 graus aproximadament. De cara a demà desapareixeran les nevades, ambient més assolellat amb alguns núvols i les temperatures que continuaran sent baixes, ambient de molt avançada tardor. Unes temperatures que encara baixaran més de cara al cap de setmana quan es poden tornar a reactivar les nevades al Pirineu només per damunt dels 700 metres.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel.
Moltes felicitats en el programa 500 de Primera Hora de Ràdio Estel. L'acompanyament que rebem els oients cada matí, el tracte, la forma que doneu la informació és única i ens esperona a emprendre el dia d'una manera diferent, més positiva i engrescadora. Una abraçada a tot l'equip i sobretot al Joan i a la Mercè, sense oblidar-nos del Toni, amb el seu toc d'humor matutí. Us ha parlat Justí, d'Amposta, Terres de l'Ebre.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Hem escoltat moltes vegades, perquè ens ho han dit sovint, que gran part del cos humà és aigua. I a partir d'aquesta veritat, avui aprofundirem una mica més.
L'aigua i tu.
I és que els humans no som diferents de la resta d'éssers vius pel que fa a la dependència de l'aigua. Ens ho explica molt bé el Ramon Folc en el seu llibre Em dic aigua i que va editar la Fundació Agbar. En ell ens indica allò que hem escoltat tantes i tantes vegades, que al voltant del 70% del cos humà ho és d'aigua. Tot i que també ens explica una cosa una mica més curiosa, i és que aquest percentatge canvia depenent del moment de la vida en el qual ens trobem. Mentre que en els nadons aquest percentatge supera el 75%, a l'edat adulta es va reduint fins al 65%. Ens diu Folk també que el fet que la pell es vagi arrugant i perdent elasticitat amb l'edat obeeix precisament a la pèrdua progressiva de l'aigua. Així que, per resumir, cos més jove, cos amb més aigua. Cos més gran, una mica menys. Per si no ho sabíeu, avui ja podreu dir que anireu a dormir sabent una cosa més.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Avui, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Dos quarts de nou del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen els diaris més llegits del país, Mercè.
Doncs sí, mira, Joan, comencem enfocant aquesta notícia. El tancament autonòmic es podria aixecar només els dies festius de Nadal, així ho titula el diari La Vanguardia. Amb aquest subtítol, les comunitats pactaran avui les condicions per celebrar les festes nadalenques. Al Punt Avui ens informen toc d'alerta. La velocitat de contagi repunta fins als 0,84 punts després de dies de descens. Llegim al País que Sanitat planteja límits als desplaçaments per Nadal, i al diari Ara llegim que Alemanya, França i Itàlia no obriran les pistes d'esquí, però a Suïssa i Àustria sí que funcionaran. I per acabar, el periòdico ens diu que Barcelona conservarà les 1.300 terrasses de les calçades.
I canviant de país, anem al periòdic d'Andorra.
Al periòdic d'Andorra llegim avui que el govern obre la porta a tornar a ampliar l'horari dels bars aviat. Així ho va avançar el ministre de Salut, Joan Martínez Benasset, que apuntava que la qüestió del nombre de clients per taula haurà d'esperar una mica més.
Portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona, un brot de coronavirus al centre Palamós, gent gran, afecta 47 residents i treballadors del sociosanitari. Al Segre llegim avui que primeres multes ja comencen a córrer als carrers, 30 que només s'imposen els que superen els 50 km hora. La Guàrdia Urbana informarà i advertirà la nova normativa als conductors que vagin entre 30 i 50 en aquestes vies. A Tarragona Diari, més els delictes durant el temps de confinament baixen més a la ciutat de Tarragona que no pas a cap altre indret de la província. I avui llegim a somgarrigues.cap, que és el diari de les Garrigues, que hi ha hagut un detingut, que han detingut un menor a les Borges per el robatori d'un vehicle i la policia en buscar un altre.
Portades dels diaris religiosos, ja ho sabeu, marca d'aquesta casa.
CatalunyaCristiana.cat, llegim aquest dilluns 30 de novembre, s'ha celebrat al web i a la pàgina de Facebook de la comunitat de Sant Egidi al seminari web internacional Stand for Humanity, No Death Penalty. L'acte ha comptat amb la participació de diverses associacions que lluiten per abolir la pena de mort i representants de les institucions i experts com ara David Sassoli, que és el president del Parlament Europeu, o Sandra Babcock, que és directora del Consell Center of the Death Penalty World White. Joaquín Martínez, també excondemnat a mort i exonerat, i ha participat. A Flama.info podem veure el vídeo del Papa de desembre, l'últim de l'any 2020, que acaba de sortir a la llum amb la intenció de pregària que Francesc confia tota l'Església Catòlica a través de la xarxa mundial d'oració del Papa. En un any marcat per la pandèmia, Joan, el Sant Pare ens comparteix el secret de la vida de Jesús, la clau perquè puguem entrar en un diàleg personal amb el pare. Religió digital. Llegim avui justament que la digitalització de les religions ja estava en marxa, però la pandèmia ha accelerat exponencialment el procés. I Vida Nueva, llegim que el bisbe Georg Batzing, que és el president de la Conferència Episcopal Alemanya, s'ha mostrat profundament commocionat pels fets d'ahir a la tarda, més quan entre les víctimes mortals hi ha un nadó de 9 mesos. En declaracions a aquest diari, doncs, veiem com diu que els meus pensaments estan amb els familiars, prego per ells, pels ferits i els morts. Una cosa de cop i volta s'ha tornat molt fosc en aquest advent, va escriure ahir a Twitter.
Gràcies, Mercè. 4 minuts que passen de 9:45 del matí, l'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Tots els colors de la terra i de l'aigua que
són suaus en aquesta hora incerta. I aquests ocells que van de branca en branca, i el sol ixent i la llum que em desperta, van parlant-me de tu. Van parlant-me de tu.
Mirin, hi ha cantautors de sempre que per presentar-los no necessiten cognom. I menys si un dia com avui en celebren 80. Segur que saben de qui parlo si els dic que saludem a aquesta hora el cantautor de Xàtiva. Raimon, què tal? Molt bon dia i moltíssimes felicitats.
Moltíssimes gràcies. Quasi que m'heu despertat.
gairebé aquesta hora. Deixa'm preguntar-te com està Raimon als 80 anys.
Doncs pitjor que els 20. No, mira, vaig bé, des de lo que cap, quan vas als metges i te miren i tot això, diu, home, per l'edat que tens, i és clar, i jo sempre me'n recordo que a ma mare li deien això de l'edat que té, i mira, senyor doctor, jo sé l'edat que tinc, però he vingut aquí perquè tinc mal de cap, no perquè em digui l'edat, m'entens? I és això, tens una edat i aquestes coses pues, arriben i està. Però a part d'això, bé, anem fent 80, no pensé fer-ne 80 més per descomptat, perquè és massa i ja està, és el panorama.
En Raimon ha tornat a agafar la guitarra?
No, encara no. Això de la pandèmia m'ha desorientat molt. No he escrit i no he tocat la guitarra, em poso música i llegeixo molt, però com que nosaltres, els d'una certa edat, estem en primera fila, segur que m'ha agafat molt seriosament i estem, bueno, estem analitzant jo i ens vegem amb molt pocs amics, perquè tampoc aquesta cosa de que tots s'han fet una miqueta com si fossin adversaris, hem de fugir de les infeccions que poden ser immediates i aleshores estàs una miqueta estrany en la vida, sí.
Va ser aquell 2017 quan Raimon va deixar de cantar en directe al Palau de la Música amb un darrer concert, de fet amb 12 darrers concerts perquè hi capigués tothom que el volia veure. Un cantant quan es retira no troba falta cantar?
Home, depèn. Si has cantat molt, igual descanses. Jo he portat 55 anys d'ofici. És tota la meva vida des dels 22 anys. I bé, ja està. Jo, no, quan tu, depèn de cada persona. No crec que hi hagi una cosa general. Quan tu penses i arribes que tu et retires, no perquè t'han retirat o perquè has tingut una cosa que t'has de retirar, pense que has arribat a aquesta conclusió perquè en el meu cas concret jo crec que el que tenia que fer ja ho he fet. El que pogués fer jo ara, possiblement, em costava últimament molt d'acabar les cançons i aleshores vaig pensar que potser és que ja estava fet el que jo tenia que haver fet i he arribat a aquesta conclusió i aleshores quan arribes a aquesta conclusió, doncs normalment si és una persona que has arribat pensant-hi molt, doncs ja t'ho esperes. Evidentment, enyores certes coses, com enyores certes coses de la joventut, però també acceptes que el pas del temps és el que és, i ja està.
Sí, com sí? Com recordes aquell darrer concert?
Molt emotiu, des de tots els punts de vista. I no solament aquest concert, sinó els 12 que vàrem fer i que n'haguessin fet més perquè abans de començar ja no hi havia entrades. Però ha estat molt, crec que vàrem fer bé de fer 12 recitals al Palau de la Música on he cantat unes 50 tantes vegades. Hi haurà pocs artistes que hagin cantat tantes vegades en el mateix lloc així. Sí.
Esclar, Raimon, que ve d'on ve.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons del segle, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places.
No sé si en el món que vivim, Raimon, falta més cançó protesta. Ens hem acostumat d'alguna manera a viure la comoditat del no protestar?
Home, protesta no crec que siga la paraula adequada. Jo crec que cançons autèntiques, que hi ha un tipus de cançó que és el de l'entreteniment, i hi ha altre tipus de cançó que el que vol és expressar el sentiment, allò que se senten les coses. Normalment hi ha un tema que arriba a, que és allò de l'amor, però l'amor d'una manera que de vegades no és ni amor ni res, no? Vull dir, són fórmules. Tots els sentiments són expressables cantant. I això de quedar-se en un mig-mig i... Pues jo què vols que et digui? Ara, jo crec que hi ha gent avui que està cantant molt bé i estan fent coses bones i de diferents edats i després de la meva generació encara en queda, bueno, una miqueta més joves, però tu tens aquí la Maria del Mar Bonet, la Marina Rossell, el Cisa sembla que ho ha deixat una mica, però tens el Pau Riba, tens una quantitat de gent aquí que està cantant i que ho fan bé, i després gent jove que s'apunta. El que passa és que no tenen la difusió que té el tipus de cançó de moda o estàndard, m'entens? I després que ha canviat molt l'ofici. I abans tu feies el disc i el disc s'anava pel seu compte. Ara la gent no compra un disc, agafa la cançó d'un disc i, esclar, tot això canvia la manera de treball. O sigui, canvia molt, molt les coses. La digitalització aquesta, doncs, d'una banda, és evidentment que és un progrés, però per segons quins oficis fa que tot sigui una miqueta publicitat, eh?
No sé si després de Raimon, la música de cantautor al País Valencià també està en auge, no? Comptem ja amb grans cantautors com Pau Alabajos, per exemple.
Sí, hi ha el Feliu i després hi ha el Buti, vaja, que són que deixat de dir més conec molt i tot. Hi ha gent que fa, hi ha conjunts, no? Hi ha tot l'espectre de la música en el País Valencià. Ara està no solament a Xàtiva, però ara a tot arreu hi ha gent que val la pena sentir i porten gent, i això està bé. Comencen a tenir una major presència també degut a que amb el PP era una altra història, m'entens? I ara, al no haver-hi el PP al govern de la Generalitat, doncs les coses són més amples i més lliures, i no hi ha aquesta cosa, en certa manera, que tenia el PP de una espècie de... Vaja, en el meu cas, quantitat de prohibicions i que no hi ha locals i coses d'estes. Això, tot això ha canviat. I en el cas d'altra gent feien el mateix.
Dèiem Raimon, que ve d'on ve i que cantava aquell "Jo vinc d'un silenci". Com veu la política actual?
Això és molt complicat. I de bon matí. Això hauríem d'estar 2 o 3 hores parlant-ne i amb dades i tot això. Home, està difícil, i a més la pandèmia està complicant-ho tot, és a dir, tot es retarda, després la gent amb raó estem tots inquiets, perquè a mi encara m'ha portat fora jo quan jo ja no estic treballant, però imagina si jo estigués cantant, no han cantat en tot l'estiu i part de l'hivern, i ara tampoc es veu. Hi ha una quantitat d'oficis importants en la vida que estan sense guanyar-se el sou, i tot això doncs comporta una situació molt lletja i difícil. Fins que no se tingui una miqueta clara cap al VAP, o sigui, fer compatible les necessitats econòmiques amb les necessitats de tipus salut, es fa molt difícil. Però, esclar, aquí ja no hi ha massa alternativa, eh? O et maten o et mors, és a dir, és que és molt complicat. O et mors de gana o et mata el bitxo, m'entens? Sí. La situació és molt lletja i difícil, no? Aquí, a tot arreu del món, i només els inconscients, doncs, mira, s'ho passen bomba, vaja. I alguns es moren també, però, bueno, és el que hi ha.
Raimon ha dit moltes coses al llarg de la seva vida i moltíssimes han estat aplaudides, però mai tant com aquest monosíl·lab.
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols passa ser llei del món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
A què ha dit no, Raimon, durant la seva trajectòria?
Home, jo ho dic allà, vull dir... Jo he dit no a moltes coses, però bàsicament en un plan col·lectiu, contra la por, contra la tortura, contra totes aquestes coses, ja està des del començament. I contra la manca de llibertat d'expressió, tot això... Sí. I després també he dit no pues, algunes coses que m'han oferit i he dit que no.
Com, per exemple, cantar en castellà.
Bueno, això del primer de seguida, però no solament castellà, francès, anglès, vull dir, sí.
Per què això?
Ah, ja sóc perquè els agradava, pensaven que podríem fer un duro més, jo què sé. O perquè els agradava que hi hagués una veu així, jo no t'ho sabria dir. Però jo tenia, això ho he tingut clar des del primer moment i ho he portat a la pràctica i ja està.
Ara eixe món és una mica més com voldria, Raimon, o no?
Jo voldria dir-te una cosa.
Digue'm.
Estic, encara que no estic vestit, o sigui, m'has pillat vestint-me.
Jo voldria... Pobre.
És que si no, agafaré un constipat. Estic encara en calçoteig No, escolta, jo crec que, mira, moltes gràcies per vaja, per tot per les felicitacions i tot, però ara jo si fem una entrevista llarga acabaré per constipar-me.
Cap problema, Raimon, ho deixem aquí. Moltíssimes felicitats.
Gràcies, de veritat. I perdona'm, però és que...
No, home, no, cap problema. Ja, a gaudir del dia i de la música.
D'acord.
Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Igualment, gràcies.
Nosaltres que ho deixem aquí amb Raimon, recordar, però, que avui fa 50 anys aquesta cançó.
Que les events han mos desig complir, faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armat, xaloc llevant los deuen subvenir, amb llurs amics lo grec i lo mitjor. Fent humils pregs al ventre muntanal, que en som bufar l'ocia parcial, e que tots cinc complesquen mon retor. Bollir al mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural, e mostrar a voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jorn. Grans e pocs peix a records correran e cercaran amagatalls secrets. Fugint al mar on són nodrits e fets, per gran remei en terra eixiran. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, he de vos sap lo qui sens vos està, a joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrar, busca ésser per tal de partiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no meta mi n'oblit, sols és pensar-me dol del món delit, car no es vivi no creu se busca fer. Ha pres ma mort d'amar per dau poder, e si a tots tenirà convertit. Seré jo forçat d'aquest món, seré així. Tot lo meu mal serà vos no bé. Amor de vos jo en sé, més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà. He de vos saber qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. A joc de daus vos acompararé.
Deu minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Per cert, que una nit com aquesta, avui a les 10 del matí, celebrarem aquests 50 anys de la cançó Veles Vents, un programa que farà i conduirà Rafa Sanahuja. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Què tal?
Un programa on rememorarem, no?, aquests 50 anys d'una sí. cançó de... d'Ausias Marc, he dit 10 del matí, Toni? No, 10 de la nit, evidentment.
10 de la nit, 10 de la nit. És, més que la cançó, és el disc sencer, eh? És rememorar no només aquesta cançó històrica, sinó també tot el disc sencer que està basat en els poemes d'aquests... en els poemes d'aquests poetes clàssics. No sé si se m'està sentint, perquè... No
sí, porto... sí, sí, sí.
Vale, vale,
s'està sentint, s'està sí, sentint. Sí. Rafa, t'escoltem aquesta nit.
Gràcies, Joan.
Gràcies a tu.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar, us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tienen que llevar los mejores complementos naturales para ayudar a nuestros huesos?
Yo recomiendo usar un complemento que aporte colágeno, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, calcio y vitaminas C, D3 y K2.
Ya lo sabes, si tus huesos y articulaciones no son lo que eran, cuídate con Artrohelp Forte, de Laboratorios Marnis, y no te conformes con cualquier producto. Elige calidad, elige Artrohelp Forte en formato bebible monodosis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Queremos turrón, turrón, turrón. Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Andriu Xixona.
Turrón, turrón. Un virus. 83 dies als balcons. 15.132 famílies perden un ésser estimat. 261.892 persones en ERTO. 150.000 professionals de la sanitat lluitant. 7 milions i mig de vides. Aturar la Covid-19 és prioritari i depèn de totes i tots, també de tu. Redueix la teva activitat social. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, je contre joue. Je veux jouer, je contre vous.
7 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Arribem, però, amb bon humor, de forma riallera, com sempre, Mercè Raga.
Què tal? Com estàs, Joan? El Raimon, que compleix avui 80 anys, ho acabem de... Anava a dir de descobrir, no, de comprovar.
Hem descobert moltes coses avui, sí, de Raimon. Sí.
El felicitem novament. També Mònica Seles, te'n recordes, la tenista que va arribar a ocupar el número 1 del rànquing mundial?
Avui una de les grans.
47 anys, i jo sobretot de Mònica Seles me'n recordo aquell atac, no?, mentre disputava un partit abans d'un home que li va clavar un ganivet a l'esquena, te'n recordes, d'aquell moment? Sí, sí, sí. De fet, Seles es va retirar del circuit durant 2 anys i després del retorn va aconseguir alguns èxits més, però... no va recuperar el seu millor nivell tenístic que tenia abans d'aquest atac. Avui també fa anys ella, Nelly Furtado. 42 anys des del Canadà. La felicitem també. I també fa anys, Britney Spears. Que em fa estar fent comptes ara mentalment. Em fa 39, Britney Spears.
39?
39 fa? Anys.
No ho he agraït mai.
Sí, és del 81, 39. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
S'ha retirat, em sembla, no sé en quin moment està ara, aquesta dona.
Britney Spears s'ha retirat amb 39 anys?
Ui, tant.
Que ja es jubila?
Ja n'hi ha prou. Bé, mira, això.
Cadascú li agafa com li agafa, sí.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Us voldríem demanar una cançó, perquè cada dia quan anem al col·le us escoltem i sabem que avui celebreu un aniversari del vostre programa de la ràdio. I us voldríem demanar la cançó Super Trooper de Ava. Vale? Moltes gràcies.
Quina il·lusió aquest missatge, Joan. Hem anat recuperant els missatges que ahir no ens va donar temps,
sí,
i els
anem
posant avui aquests 500
posant.
Programes, que ens va fer molta il·lusió. De fet, si voleu continuar enviant-ho, ens
podem,
ho podeu fer. Però aquest missatge ens va fer molta il·lusió, sobretot perquè ens anima també a pensar que aquests pares que van al cotxe, no, amb els nens, i ens escolten, sobretot, doncs, una felicitació també, anava a dir, cap a ells, no? I agraïment tant a l'Amèrica petita, a la Casilda i al Telmo, que sou que ens estan escoltant ara mateix. Els hi posem la cançó que ens demanaven?
I tant, clar, si ho demaneu així, què hem de fer?
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Explica'ns el teu dubte de salut de dilluns a dijous a 1:15 del migdia a Salut Natural per Tothom, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies d'aquesta hora. El tancament autonòmic es podria aixecar només els dies festius de Nadal. L'avenç en la desescalada perilla per l'increment en la velocitat de propagació del coronavirus, segons afirmava ahir el conseller d'Interior, Miquel Samper. Hem de dir que, per la seva banda, la titular de Salut, Alba Vergés, confiava que es pugui passar el tram 2 de la desescalada dilluns, tal com estava previst. Des de la Conselleria de Salut s'ha informat aquest dimarts que el risc de rebrot ha pujat lleugerament per primera vegada des del 23 d'octubre. Hem de dir també que el cas és que el pas o no al següent tram de la desescalada tindrà una incidència directa en com aniran aquestes limitacions de cara al Nadal. Si el dia 7, és a dir, dilluns vinent, es passa de tram i el 21 també, la fase 3 permet reunions de fins a 10 persones de dos grups de convivència i aixeca les restriccions de mobilitat. En canvi, en fase 2, el cap de setmana, la mobilitat està limitada a l'àmbit comarcal i les reunions poden ser de 6 persones com a màxim d'un sol grup de convivència. I Europa preveu aprovar la vacuna Pfizer el 29 de desembre i la Moderna el de 12 de gener. Així ho ha anunciat l'Agència del Medicament. L'anunci ha transcendit després que aquest dimarts tant Pfizer com BioNTech anunciessin la seva sol·licitud per poder administrar la vacuna a Europa. I avui també us podem explicar que la crisi humana que deixarà la Covid, un 40% més de gent al món necessitarà ajuda. L'ONU alerta d'una crisi humana sense precedents per la pandèmia que ha fet augmentar la pobresa extrema i podria revertir 40 anys de progrés. Càritas, per exemple, vol un molt bon Nadal però per tothom. L'entitat alerta que un 36% de les malalties no té una llar digna on celebrar aquestes festes i d'aquí que hagi tirat endavant aquesta campanya, bon Nadal però per tothom. A causa d'aquesta pandèmia, Càritas Catalunya està destinant recursos extraordinaris per fer front a totes les demandes socials per cobrir les necessitats bàsiques de les persones en situació de vulnerabilitat. I acabem explicant-vos que el cantautor Raimon compleix avui 80 anys amb l'energia dirigida a impulsar el Centre Raimon d'Activitats Culturals de Xàtiva a València. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
3 de cada 10 infants a Catalunya estan en risc de pobresa. Ara, més que mai, a la Fundació Pere Tarrés continuem al costat dels nens i nenes més afectats per la crisi sanitària, donant-los suport educatiu i emocional. Ajuda'ns a millorar el seu benestar. Fes un donatiu a peratarrés.org o al 93 430 16 06.
Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern, pren Dinafen Plus, protegeix-te i sol·licita Dinafen Plus a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Avui, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Delicatessen, estem amb tu tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí. Com sempre, ja ho sabeu, un dia com avui, un dia a la setmana que ens hi acompanya no només l'Eulogi Broto. Eulogi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Recordar-vos que ell és professor de l'ISCREP i jurista, sinó que també ens acompanya la periodista corresponsal del Setmanari del Siglo a Catalunya i membre de la Independent, Teresa Carreras. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
A veure, avui per comentar l'actualitat sí que volíem repassar algun dels temes que vam tocar ahir en aquest programa especial dels 500 programes. Vam parlar primer de tot amb Laura Borràs, que ja és la candidata a la presidència de la Generalitat. I si bé no és la primera candidata, recordem que ho va ser pel Partit Popular Alicia Sánchez Camacho, ho va ser per Ciutadans Inés Arrimadas, ho va fer fa pocs anys també, i ho tornarà a repetir Jessica Albiach, pels Comuns, és la candidata que té més possibilitats d'arribar a la presidència, i que una dona arribi a la presidència de la Generalitat sempre hauria de ser un fet normal, però no ho és, no ho és.
Exacte. Jo crec que la presència... Perdona, Eulogi, que... Jo crec que aquesta última enquesta que va donar un cert avantatge a Esquerra Republicana, l'última enquesta que va sortir fa una setmana, 15 dies, doncs el fet de la confirmació de la senyora Borràs al front de la candidatura de Junts, penso que els pot fer tremolar, perquè realment la veig una candidata molt ben assentada i una candidata que realment pot continuar en la línia de la victòria que va tenir el president Puigdemont a les antigues eleccions, a les eleccions del desembre passat. Vull dir que la veig una persona molt consolidada, penso que té un discurs independentista molt concret, molt poc pragmàtic, deixa enrere tot el discurs de Convergència i Unió, de Jordi Pujol, etcètera, i veurem si es dedicarà a combatre Esquerra Republicana o bé si es dedica a anar per treballar amb voluntat d'assolir un acord amb els republicans, que realment s'ha vist claríssim que no el volen. És a dir, la senyora Borràs va a darrere, va en línia del que diu el senyor Puigdemont a les seves, als dos llibres aquests que ha escrit, no diem de memòries perquè és molt jove, però em sembla que pot presentar batalla, sí.
Eulogi.
Bé, jo el principal inconvenient tècnic que li veig és la seva arribada relativament recent a la primera línia de la política. És a dir, és una ja candidata que fa 3 anys pràcticament era totalment desconeguda. Per tant, per una banda, això és un exemple de gestió poderosa, no cal negar-ho, però per una altra banda, per arribar al gran públic, per dir-ho així, el que al final et dona un resultat guanyador és un hàndicap. Parlant del que parlàvem, que era la qüestió del gènere, doncs se li desitja el millor, perquè igual que ja tenim doncs una alcaldessa a la ciutat, i doncs seria desitjable que sí, que no hi hagi cap problema perquè una dona doncs, com a candidata pugui guanyar unes eleccions a la Generalitat, a l'Estat o a qualsevol lloc de responsabilitat màxima en la vida política. però concretament jo a la senyora Borràs li veig aquest petit hàndicap propi que suposo que lluitarà per poder superar com ha fet fins ara.
Deixa'm afegir una cosa, Joan, si et sembla, si em permets. Penso que el tema del gènere és important perquè és una dona, però que té possibilitats, per mi és important, però realment em sembla que és una dona que ha d'aplicar polítiques d'igualtat i polítiques feministes, perquè no pel fet que sigui una dona, s'ha vist les que en Joan ha anomenat abans, que també han fet el seu recorregut, no d'això, però no totes haguessin aplicat polítiques més d'igualtat i més feministes. I jo, per contra el que tu dius, Eulogi, penso que el fet de que sigui, no sé si poc coneguda, però que això no li resta cap avantatge, perquè jo la veig fresca, la veig molt preparada. Em sap greu no haver conegut molt més el senyor Calvet, el seu oponent a les primàries, perquè és un home més aviat tímid i que s'ha prodigat menys abans. Potser hagués sigut un bon candidat també, no ho sé. Però realment jo veig a la senyora Calvet capaç de donar molta guerra als d'Esquerra Republicana, que serien els seus oponents.
També vam parlar ahir amb l'eurodiputat i conseller de Salut a l'exili, Toni Comín, qui dèiem que està a l'Europarlament pendent d'un suplicatori d'una vista que ja s'ha retrasat pel proper 14 de gener. Li tocava d'aquí ben poc amb ell, a Carles Puigdemont i a Clara Ponsatí, un suplicatori que, recordem-ho, ja es va retrasar per aquesta pandèmia. Doncs bé, s'ha tornat a retrasar, com dèiem, el 14 de gener. I, a més, ahir coneixíem la notícia de que la justícia europea convoca a l'Assemblea Nacional Catalana i al Consell per la República a una vista el proper 10 de desembre, d'aquí ben poc, a Luxemburg, en una causa contra Espanya, la primera que parlaria dels drets humans a l'estat espanyol. Elogi.
Bé, aquests dies estan havent moviments des d'Europa i en una línia d'intentar portar un cert, podríem dir, ambient de reflexió a totes les parts, no? També la petició de l'Eurocambra d'incloure el delicte contra la integritat constitucional entre la llista de delictes que poden generar una euroordre sembla que satisfà a les dues parts, el qual és un pas endavant. Per una banda, l'estat espanyol, per dir-ho així, que es pugui demanar un suplicatori i una euroordre per un delicte contra la integritat constitucional el satisfà, i els sectors independentistes i podríem dir així més pro-democràcia oberta, també, doncs el que no es diu als titulars és que el text publicat per l'Eurocambra parla de delicte contra la integritat constitucional celebrat amb violència. Sí. Per tant, sense violència, que en el procés català no entenem que hi hagi hagut cap mena de violència, doncs aquesta reforma, per dir-ho així, impediria que els eurodiputats catalans que estan processats a Espanya fossin, evidentment, entregats a Espanya amb una ordre, i, a més, aniria en la línia inclús del que està aquests dies defensant Podem al Parlament. Dèiem ahir en els apunts del predebat dels pressupostos que, com el portaveu de Unides Podemos, deia que s'havia d'intentar reformar el delicte de sedició si no hi havia utilització armada ni de violència. És una manera d'intentar fer una sortida ràpida dels presos polítics, doncs. El que està clar és que en cap de les resolucions ni del Tribunal Suprem en cap moment parla de mitjans ni de violència. Per tant, seria no un indult, però seria una posada en llibertat immediata aquesta reforma del delicte de sedició, que comportaria la sortida de presó, perquè recordin que qualsevol reforma penal que millora el tractament d'un delicte pel qual una persona està condemnada s'aplica directament als condemnats. Per tant, bé, sembla que hi ha tota una línia de treball des d'aquesta banda. Serà, evidentment, contra molta oposició de molts sectors, per dir-ho així, de la dreta espanyolista, però bé, les institucions europees estan per vetllar per tots els seus ciutadans i per intentar un diàleg que al centre del segle XXI a Europa és més que imprescindible en aquesta qüestió.
Teresa.
Sí, jo crec que la Eulògia ha fet un molt bon anàlisi. Jo el que diria és que les institucions europees estan, pel que diu ell, per vetllar pel compliment de la crisi, però també són polítiques, i d'això plora la criatura, com es diu vulgarment, popularment. Jo penso que s'han fet durant aquests darrers dies uns petits moviments que veurem fins on aportaran. L'anàlisi de l'Eulogi és molt pertinent, jo segur que no el faria tan bé com ell, per tant ja no el faig. Prefereixo més esperar, perquè realment els moviments de dins de la comissió juri pel tema del suplicatori per ara no em semblen extraordinaris, perquè jo que he estat a Brussel·les i n'he seguit bastant, sé que hi ha molts canvis de calendari en funció dels interessos dels partits. I en aquest cas potser és també en funció dels interessos del propi president del partit, del president de Ciutadans. No ho sé, jo la veritat és que penso que s'estan produint moviments, perquè realment Europa ha de, no pot mantenir-se més tan callada com ho ha fet fins ara. Europa, doncs, s'ha de pronunciar, ha de dir alguna cosa, però realment crec que no pot continuar callada com fins ara.
Deixa'm, Teresa, que li pregunti també a l'Eulogi en condició, com dèiem, de jurista, perquè també avui sabem que els indults als presos independentistes estan sobre la taula del Suprem, igual que la resolució o els informes per al tercer grau, que encara no se'ls ha mirat i que no sabem quan podria tardar en fer la seva resolució, Eulogi. Quan podria tardar això?
A veure, que el Suprem hagi de revisar la concessió del tercer grau d'una sentència, ja ho hem dit diverses vegades, donada per ell mateix, és una anomalia jurídica de les més grosses, per dir-ho així, del procés.
Perquè això, en teoria, només ho fa el centre penitenciari o depèn d'un jutge?
Clar, no, depèn d'un jutge que es diu la vigilància penitenciària, depèn d'una persona que és la competent. I, en principi, no és una competència que recaigui en el Tribunal Suprem, ni que, a més, per un tema de sistemàtica jurídica, correspongui al mateix òrgan sentenciador. Això és un principi bàsic del dret penal. És a dir, igual que la instrucció no pot finalitzar amb que el jutge instructor, és a dir, el que ha tingut contactes amb les proves i ha decidit si una persona s'ha de processar, sigui el que dicti sentència, perquè no pot estar, per dir-ho així, condicionat amb la seva investigació. Hi ha d'haver una certa distància i objectivitat, i per tant es canvia de tribunal. El seguiment del compliment d'una pena imposada per un tribunal no li correspon mai al propi tribunal, que el mateix, s'ha de guardar una distància i s'ha d'estar a l'aplicació de la llei i no a l'aplicació de la sentència, perquè els motius per la revisió d'una pena estan clarament establerts legalment. Aquests dies es torna a parlar del penediment o no, no és un dels requisits demanats a la llei, i això seria un condicionament ideològic per concedir un grau penitenciari, i per tant és una il·legalitat constitucional. L'article 16, que garanteix la llibertat ideològica de tots els ciutadans, exclou que se li pugui donar a algú un benefici penitenciari o qualsevol benefici legal en el nostre sistema jurídic per una qüestió de la ideologia, no? Per tant, estaria el Tribunal Suprem cometent una il·legalitat constitucional. Però bé, en aquest procés, a nivell tècnic, com que ja n'hem vist unes quantes, no en vindrà d'una més. Dit això, no crec que tinguem pressa. Ara, abans de Nadal, se suspèn la tramitació dels procediments. Hi ha dies no hàbils, igual que el mes d'agost, hi ha dies no hàbils, i per tant és un tema que probablement fins a mitjans de febrer no estarà resolt. Condiciona el tema de les eleccions catalanes, que pràcticament coincideixen amb la data que probablement seria previsible. Llavors, si no es vol mediatitzar les eleccions, hi ha una opció: prendre la decisió ràpida i que hi hagi distància, o deixar la decisió per després de les eleccions. Però pensem que la justícia no ha de fer política, per tant, és un moment divertit a efectes de veure quin calendari, quin timing pren el tribunal per intentar mantenir el seu paper, que és aliè totalment a la política, o hauria de ser.
Teresa.
Sí, no voldria pas afegir gaire gran cosa. A mi el que em sembla, la presidenta del Parlament ho va dir aquest cap de setmana en una entrevista molt clarament, em sembla que ja seré... És l'últim cap de setmana que em queda, i com diu l'Eulogi, realment o s'ha d'anar ràpid, i la justícia faria bé actuar una mica més ràpidament del que fins ara, per adequar-se al món dels portals, o bé ja deixar-ho després per les eleccions, perquè és que si no se solaparan les dues cites, i això no pot ser. A mi em sembla que realment el que ha de passar és que la justícia mogui fitxa i que realment es decideixi ja, donat que això doncs és molt important pels presos polítics que hi ha a la presó ara mateix.
Com que hem d'anar acabant i no ens dona temps de gaire més, per tant, us demanaré rapidíssim i així de clar, un sí, un no, perquè acaba de sortir la notícia de que el Regne Unit ja ha autoritzat l'ús de la vacuna de Pfizer-BioNTech i que es començarà a distribuir a partir de la setmana que ve. Recordem que la resta d'Europa s'esperarà que l'aprovi l'Agència Europea del Medicament. El Regne Unit ho ha fet així perquè en cas d'emergència, com és la crisi pandèmica, es pot fer també d'aquesta manera, sense esperar aquest beneplàcit de l'Agència Europea del Medicament. Quan surti la vacuna, Eulogi, Teresa, vosaltres us la posareu?
Jo penso que sí, perquè per ara ho he de mirar, això amb un sí o no, no es pot contestar. Però jo crec que les vacunes han fet avançar el món. Aquesta és molt polèmica, perquè realment ara sembla que tots depenguem d'aquesta vacuna, i tots hi depenem, evidentment, però no ens tornem bojos, calmem-nos i esperem que les coses es facin bé. Jo, en principi, sí.
Eulogi.
Jo, en principi, no.
Un de cada. Parlarem la setmana que ve d'això, perquè m'agrada com heu contestat. Eulogi Broto, professor de l'ISCREPI, jurista, moltíssimes gràcies. Teresa Carreras, periodista, corresponsal del Setmanari del Siglo de Catalunya i membre de la Independent, també. Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Hola, sóc Emília Busquier. Felicitats per aquests 500, que siguin uns 500 més o 1.000 o molts més. I enhorabona, això sí. Moltíssimes gràcies i brindo perquè siguin 500 més.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Vols ser una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Un virus.
83 dies als balcons. 15.132 famílies perden un ésser estimat. 261.892 persones en ERTO. 150.000 professionals de la sanitat lluitant. 7 milions i mig de vides. Aturar la Covid-19 és prioritari i depèn de totes i tots, també de tu. Redueix la teva activitat social. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-60-96.
Doncs vinga, ja ho sabeu, que aquesta hora i cada 15 dies contem amb aquesta casa amb ella. Ara feia una mica de temps que no la teníem amb nosaltres i la trobàvem molt a faltar. Ella és Maria Elba Rojas, tota una experta en el món de les herències i el testament. Maria Elba, què tal?
Hola, sí, estic molt contenta de regressar.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, va, perquè ho sabien els oients, com et trobes.
Sí, ya totalmente recuperada gracias a los buenos consejos de un médico, tomando muchísimas vitaminas, que es lo que al final ha hecho que mi propio cuerpo, digamos, se haya defendido del famoso COVID.
Sí, vas estar en COVID, però ara ja està això,
ja
solucionat.
Superado, sí.
Mireu, avui volem parlar de les solucions jurídiques pel que fa a la demència, perquè l'Alzheimer, per exemple, cada any té més víctimes. Hi ha una pel·lícula protagonitzada per Anthony Hopkins, que els recomanem molt, s'estrena el proper 25 de desembre. És El Padre, i tracta precisament sobre aquest drama de l'Alzheimer amb molt d'encert, no? És una filla desesperada que no sap ben bé com ajudar el seu pare a causa de la demència. Maria Elba, quan una persona pateix d'Alzheimer o un altre tipus de demència, hi ha algun consell que puguis donar-li com a advocada als seus familiars?
Sí, mira, yo antes de que una persona llegue a enfermarse de Alzheimer o demencia senil o cualquier enfermedad que afecte a tu capacidad de obrar, siempre aconsejamos efectuar, digamos, un documento que se llama poder preventivo para evitar que una persona ya con Alzheimer tengamos que incapacitarla judicialmente. Porque la solución que da la ley para este tipo de enfermedades que incapacitan mentalmente a las personas es la incapacitación judicial. Pero no hace falta llegar a este extremo si esa persona ha sido previsora. Prevenir siempre sale más a cuenta.
Per tant, quines conseqüències té aquesta incapacitació judicial?
La incapacitación judicial, quiero que todo el mundo sepa, porque esto se ha consultado en mi despacho últimamente, la gente tiene miedo a la incapacitación judicial, pero la incapacitación judicial es una medida de protección al enfermo. ¿Protección por qué? Porque esa persona no será manipulada, sobre todo a nivel de testamentos, por eso que lo hemos traído a colación este tema, a raíz también de la película que se va a estrenar. Estas personas con Alzheimer fácilmente son manipuladas, las llevan a las notarías para cambiar el testamento en el último momento, porque realmente ellos no saben lo que están firmando. Como físicamente, habitualmente, no hay ningún deterioro físico, o sea, la persona tú la ves y se ve normal, sobre todo si está al comienzo de la enfermedad, sí que son muy, muy manipulables. Y, por ejemplo, pueden llegar a cambiar un testamento en el último momento, pueden llegar a vender alguna propiedad, pueden llegar a sacar todo el dinero del banco, porque no son dueños realmente de sus actos. Y es lamentable que se llegue a ese extremo, pero se llega. Y, por tanto, la incapacitación es una medida de protección, porque el incapacitado tendrá un tutor designado por el juzgado y este tutor tendrá que rendir cuentas anuales. Por tanto, ya cosas raras no se van a ver. A partir del momento de la sentencia ya no se ven cosas raras en el patrimonio.
Esclar, no sé si això passa o sol passar o no, Maria Elba, però, per exemple, alguna persona que comenci a tenir els símptomes de demència i li hagin diagnosticat, però aquests símptomes encara siguin lleus?
Sí, en ese caso sí. Sí que pueden hacer un...
Una persona mateix pot demanar la seva pròpia incapacitació judicial?
No. La incapacitació...
No, ha de ser algú que la demani per ell.
Un familiar. Un familiar, i quan no hi ha ningú familiar, normalmente son las asistentes sociales que comunican los hechos a Fiscalía, y Fiscalía es el que inicia el procedimiento de incapacitación. Pero a colación de lo que estaba diciendo, si estamos al principio de la enfermedad, esta persona sí que estará todavía en condiciones pues para hacer un nuevo testamento, estará en condiciones para hacer un poder preventivo y otra medida de protección que da la ley en este tipo de situaciones. Porque hasta que no esté incapacitada judicialmente, representa que todavía puede actuar en su propio nombre. Lo que ocurre es que hay muchas veces que el notario, cuando se lleva a una persona con Alzheimer o demencia senil o este tipo de enfermedades, el notario, cuando conversa con esta persona para ver si está en condiciones, se da cuenta que la persona ya, su mente está ida y no va a dejar firmar el documento. Per tant, va depender de com lo vea el notari.
Per tant, posem un cas perquè sigui més aclarido en aquest sentit. Si un familiar té la necessitat de vendre el seu pis perquè, per exemple, el seu pare pateix d'Alzheimer, perquè vol obtenir diners per poder pagar precisament les cures del seu pare, això es pot fer?
Dependerá del nivel de la enfermedad, como te comentaba ahora mismo. Si el notario se da cuenta de que esa persona ya no entiende lo que está haciendo, no le va a dejar firmar la compraventa. ¿Y cuál es la solución? Porque la ley siempre tiene una solución, afortunadamente. La solución para poder vender será tramitar un procedimiento judicial de incapacitación. Pero este procedimiento, aquí, si es en Barcelona capital, dura aproximadamente un año. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? O sea, el problema es tremendo porque habitualmente los familiares que cuidan de un enfermo de Alzheimer tienen que contratar ayuda en casa, un soporte, porque hay que estar 24 horas pendientes del enfermo. Y si no tienen liquidez y tenemos un piso que realmente no hace nada o que la renta es muy baja, pues lo mejor es venderlo y tener un colchón económico para poder pagar, no sé, unas cuidadoras, un turno o lo que haga falta.
Esclar, Mariel, ja saps que sovint quan ens portes els temes, que són tots molt interessants i que t'expliques també perquè jo ho entengui, jo sempre et dic, Maria Elba, que sóc un analfabet total en dret. Per tant, per entendre-ho ja de forma clara, una incapacitació d'aquest sentit judicial té un caràcter jurídic o mèdic? És a dir, la decisió de qui depèn?
Un procedimiento judicial de incapacitación se inicia con unos informes médicos que digan de forma clara que la persona tiene esta enfermedad.
Vale.
Si no hay unos documentos médicos que así lo digan, no se puede iniciar ningún procedimiento judicial.
Per tant, hi ha alguna forma d'evitar la incapacitació judicial?
Sí, hay un documento perfecto, un documento muy útil que yo aconsejo a todas las personas que vienen al despacho a hacer testamento, pero además de hacer testamento, les aconsejamos hacer el poder preventivo. Es un poder que es muy diferente del poder general. El poder preventivo es un poder en previsión de que algún día mi mente no funcione. Por ejemplo, yo puedo tener un accidente, me atropellan y mi mente queda ya mal. O sea, no hace falta tener mucha edad, no hace falta tener demencia senil. Un accidente, un atropello y al final mentalmente quedas mal. Por tanto, es algo que nos puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. La ley nos deja hacer este poder preventivo. La gran diferencia con el poder general es que este poder no entra en funcionamiento hasta que un neurólogo o un psiquiatra determine que la mente, en este caso mía, por ejemplo, no funciona. Mientras mi mente funciona, el apoderado no podrá hacer nada con el poder. Sin embargo, en un poder general, a partir del momento que lo otorgas, te pueden vender las cosas, te pueden sacar todo el dinero, pero el poder preventivo no. Únicamente entra en funcionamiento cuando hay un profesional de la mente, neurólogo o psiquiatra, que diga que la mente no funciona, si no, el poder no sirve para nada. Y ahí nombramos a un apoderado que podrá, no sé, vender alguna propiedad, podrá contratar personal, digamos, cuidadores.
¿Ha de ser a la familia aquest apoderat o no té per què?
No tiene por qué. Tiene que ser una persona de la máxima confianza, esto sí. Se puede otorgar uno, dos, pueden ser individuales, pueden ser mancomunados, es decir, que haga falta la firma d'estas dos persones.
Suposo que es donen molt els casos en què algú pretén incapacitar algú judicialment i el malalt, tot i que mostri evidentment i evidència d'aquests símptomes, hi està en absolut desacord.
Bueno, efectivamente, el enfermo, que realmente no esté tan enfermo, se puede defender, puede llevar un abogado, y si la prueba médica realmente no es para incapacitarlo, o al menos no es para incapacitarlo totalmente, pues puede, el juez va a escuchar lo que pase y lo que explique este posible enfermo. Y además existen dos tipos de incapacitaciones, la parcial y la total. La parcial, el caso típico es un enfermo de esquizofrenia. Porque estos enfermos, si están bien medicados, si están tomando la dosis correcta, funcionan perfectamente, o sea, se mueven perfectamente. Pero un enfermo, por ejemplo, de lo que te acabo de comentar, realmente no tiene la capacidad, por ejemplo, voy a ir a vender mi piso. No, en ese caso, la persona que se la ha designado, que no sería el tutor, sería el curador, que es otro nombre que da la ley, lo que hace es reforzar la capacidad de una persona que tenga una incapacitación parcial.
María Elba Rojas, del Bufete Rojas, la trobareu al 93 246 60 96 o al carrer Casp de Barcelona, número 37, segon tercera. També, www.bufeterrojas.es. No se m'oblidi que a través d'internet també la podeu trobar i plantejar-li tots els vostres dubtes. María Elba Rojas, com sempre, un plaer.
Igualment, Joan.
Fins la propera.
Adéu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Aquest Nadal, a taula, us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotit Zubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotit Zubac, embotit de muntanya des de 1915.